L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Ja hi ha acord amb els treballadors per l'ERO d'Antaix. Continuen buscant solucions per la línia elèctrica de la barra del Trabucador i també l'inici de la festa del Renaixement són alguns dels continguts de l'informatiu d'avui dijous, 22 de juliol. Estan escoltant les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Benvinguts. Comencem. Ja hi ha acord entre Empresa i Antaix. Els sindicats representats de la plantilla d'Antaix, Comissions Obreres i UGT, acordaven amb la direcció de l'empresa l'acomiadament de 90 treballadors que rebran una indemnització de 20 dies per any treballat, més una compensació lineal, equivalent a 7 dies per les pèrdues de poder adquisitiu i compensació per l'ús dels dies d'atur. Amb aquest acord, ratificat majoritàriament en assemblea per un centenar de treballadors que s'han concentrat a les portes de els serveis territorials del Departament de Treball a les Terres de l'Ebre, es tanca l'ERO, presentat per l'empresa fabricant de mobles que inicialment pretenia fer fora 99 treballadors amb el mínim de 20 dies per any treballat i 12 mensualitats. El pacte final sobre l'ERO d'Antaix arribàvem ahir al migdia, justament el dia en què s'esgotava el període de consultes d'un mes establert pel Departament de Treball perquè empresa i sindicats arribessin a un acord. Després de més de 3 hores de negociacions, els representants de Comissions Obreres UGT i el Comitè d'Empresa sotmetien a votació a mà alçada entre els treballadors concentrats al carrer l'última proposta plantejada per la direcció, 20 dies per any treballat més una indemnització lineal per compensar l'ús de dies de l'atur i la pèrdua de poder adquisitiu per la congelació salarial dels últims anys que equival a 7 dies més. El secretari d'Acció Sindical de la Construcció i la Fusta a Catalunya, de Comissions Obreres, Lorenzo Hervás, que liderava les negociacions, advertia als treballadors que l'oferta final de l'empresa, que equival a 27 dies per any treballat amb 14 mensualitats respecte als 20 dies i 12 mensualitats que oferia inicialment l'empresa, permetria als acomiadats cobrar de forma ràpida les indemnitzacions.
La iniciació seria de 20 dies, més un lineal econòmic, per un valor, una quantitat equivalent a 7 dies. Però que quedi clar que la indemnització és de 20 dies i després un lineal per temes d'atrasos, conveni, tot això. O sigui, la indemnització és la mínima legal, però sí que s'ha pogut arribar a una compensació de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores d'Antaix.
Per contra, apuntava Hervás, si la intenció dels treballadors hagués passat per rebutjar l'oferta i continuar lluitant per reclamar els seus drets, s'haurien trobat amb un ERO aprovat unilateralment per treball que hauria deixat els acomiadats amb només el mínim que estableix la llei, 20 dies per any treballat i pendents del cobrament de fogassa en un mínim de 6 mesos. Hervás explicava que l'acord preveu readmetre els treballadors acomiadats si s'han de fer contractes nous i que s'establirà una llista de treballadors voluntaris per acollir-se a l'acord.
Que qualsevol contracte que hagi de fer l'empresa se cridarà el treballador acomiadat prèviament de contractar qualsevol altre. El tema de la voluntarietat, qualsevol treballador que s'hi vulgui acollir a aquest acord, pues se podrà acollir. I res més, perquè l'empresa, bueno, té una situació econòmica doncs, mala, ha de demanar un préstec a l'administració, en aquest cas del Fogassa, perquè faci front de la indemnització de 20 dies.
Davant d'aquest panorama, la pràctica totalitat dels treballadors concentrats davant treball que deixaven dimecres al matí el seu lloc de feina per concentrar-se i pressionar la direcció de l'empresa mentre negociaven amb els sindicats, ha decidit acollir-se a l'acord. La indemnització és la mínima legal, però hem aconseguit una compensació per la pèrdua de poder adquisitiu. Destacava Hervás, qui reconeixia la mala situació per la qual travessa l'empresa des de que la facturació caigués dels 40 milions d'euros anuals als 12 en els últims anys. Malgrat l'acord final, el col·lectiu d'Antaix lamentaven profundament on ha arribat la situació de l'empresa. Durant bona part del matí xiulaven i mostraven pancartes, així com cridaven consignes contra la direcció i la propietat. Algunes treballadores lamentaven també el tracte rebut per la direcció, que ho atribuïen als propietaris, que podia deixar-les sense feina després de 20 i 30 anys de romandre a l'empresa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La següent notícia a l'informatiu de Mute ens arriba des d'Amposta, perquè es continuen buscant solucions per a la línia elèctrica de la barra del Trabucador al Delta de l'Ebre. Ara es pronuncia sobre aquest tema la responsable de sostenibilitat del Ministeri de Medi Ambient, qui també assegura que es volen trobar solucions el més aviat possible. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
La directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Alicia Paz, ha manifestat que des del seu departament es continuen fent gestions amb les diverses parts implicades per resoldre en el termini més curt possible la problemàtica que causa la instal·lació elèctrica actual a la barra del Trabucador, que a més d'impacte ambiental i visual també comporta un cert perill per als banyistes. Alicia Paz ha recordat que aquest és un tema que es ve seguint i al qual es vol donar una resposta el més aviat possible, tot i que és un tema complex i que encara no es poden donar dates per a la seva solució. Escoltem a la responsable de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient.
Y bueno, nosotros estamos continuamente en gestiones para conseguir el objetivo, ¿no?, de que se desplacen, se reubiquen, ¿no?, todas estas instalaciones. Seguimos hablando con la Generalitat, seguimos hablando con la empresa para que el menor plazo posible, ¿no?, pues se pueda conseguir esta reubicación de estas instalaciones. Como digo, nosotros ya nos gustaría que fuese en el menor tiempo posible, pero seguimos, porque es un tema complejo, seguimos hablando, ¿no?, con todas las partes para conseguir a la mayor brevedad posible, ¿no?, el cambio, pero no podemos dar todavía fechas concretas porque no las podemos tener, ¿no?
Cal recordar que la solució amb més possibilitats seria una línia elèctrica submarina entre el Poble Nou i les Salines de la Trinitat, una solució que també està avalada pel Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ha demanat una solució urgent al tema, tant d'impacte ambiental com de perillositat per a les embarcacions i banyistes de la zona. També sembla que FECSA està estudiant un altre projecte que podria ser una línia que transcorregués per la mateixa vora de la barra del Trabucador.
L'alcalde de Tortosa rebutja la satisfacció del govern per l'A7, segons informa avui diari El Punt. Bel lamenta que no s'hagi acceptat un canvi de traçat en el pas sobre el riu Ebre. La satisfacció amb què el govern català rebia el traçat de l'autovia A7 al pas per les Terres de l'Ebre no agradava gens l'alcalde de Tortosa. Després que el delegat de la Generalitat, Lluís Salvador, digués dimarts que el govern de l'Estat acceptava el 99% del que s'havia pactat al territori, Ferran Bel advertia que no s'ha tingut en compte un factor tan important com és el pas de la nova infraestructura sobre el riu Ebre. Aquest no és un tracte menor i, a més, implica trinxar camp redó, remarcava. No entenc aquestes valoracions fetes com quan el PSOE diu que s'ha de respectar el 95% de l'Estatut, assenyalava. Algú hauria d'explicar si s'és partidari del que diu Camp Redó, Tortosa i el territori, o bé del que diu Madrid, advertia Bel abans d'anunciar mobilitzacions. El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, posava en funcionament el dimecres a la tarda 1.200 noves hectàrees de rec a Batea, a la Terra Alta. Llena destacava que aquesta posada en funcionament era un deute històric que el govern ha pogut tancar amb les Terres de l'Ebre. El conseller detallava que els equipaments inaugurats formen part de la fase 3 del rec oriental a la Terra Alta i insistia en la importància de poder desenvolupar accions com les d'aquest dimecres de cara a potenciar les polítiques agràries i al mateix temps donar futur als empresaris i viabilitat econòmica a la zona. Amb aquesta inauguració, els regants ja disposen de 5.200 hectàrees. Llena dia que els equipaments inaugurats ajudaran a transformar i a millorar la rendibilitat de les collites i a obtenir una major estabilitat i qualitat dels productes. L'escoltem.
Home, això ens ajudarà a transformar, tot i que soc conscient que hi ha uns moments de dificultats amb alguns dels sectors que aquí són predominants o que amb aquest regadiu són predominants, però això ajuda a fer que les nostres explotacions siguin més rentables. Això ajuda a fer pues, que alguns dels joves que avui veurem i que estan afectats per aquest regadiu tinguin la seguretat d'unes collites més estables i tinguin la seguretat d'una producció i una productivitat molt més bona. No?
Aquest regadiu permetrà la transformació d'un total de 14.200 hectàrees en regadiu, bàsicament cultius de vinya, olivera i ametllers, als termes municipals de Batea, Bot, Corbera d'Ebre, Gandesa, La Fatarella, La Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs. Des del DARP han recordat que fins al 2009 la inversió en obra executada ha estat propera als 80 milions d'euros d'un pressupost total que s'eleva fins als 143. El titular del DARP, Joaquim Llena, explicava aquesta inversió històrica que s'ha fet a les Terres de l'Ebre per ajudar al regadiu.
Que el que expressa l'acte d'avui o el que simbolitza és la voluntat d'afrontar un deute històric amb les Terres de l'Ebre i amb el sector agrícola. No? Una inversió d'una magnitud que mai s'havia vist a les Terres de l'Ebre, insisteixo, de 234 milions d'euros executats o executant-se. No?
Recordar que el regadiu de la Terra Alta té el seu àmbit d'actuació en la zona oriental de la comarca, on el sector agrari és el més important. Fonts del DAR recordaven que és necessari crear infraestructures rurals i agràries que afavoreixin el desenvolupament i la modernització del sector. Així mateix explicaven que entre les obres de regadiu ja executades i les que es troben en fase de fer-ho, el DAR haurà invertit prop de 234 milions d'euros a la demarcació de les Terres de l'Ebre. Avui a la Cala Ràdio, l'Olga Tomàs ens ha preparat una notícia que parla de la recollida selectiva a aquesta localitat, ja que s'ha incrementat un 62%. Tot això gràcies al nou sistema Easy, que ha augmentat substancialment la recollida selectiva. Tot i el balanç positiu, encara hi ha molta feina per fer, ja que la ciutadania encara s'està adaptant a aquest canvi de contenidors. L'escoltem des de la Cala Ràdio.
De l'anàlisi de les primeres dades del pesatge facilitades pel REBE, Consorci per a la Gestió de Residus de la Comarca del Baix Ebre, del passat mes de juny, es pot concloure que s'ha incrementat un 162% la recollida selectiva respecte als anteriors contenidors. Aquesta bona notícia arriba a l'Ajuntament de l'Ametlla després de més d'un mes i mig de la instal·lació del nou sistema Easy de recollida. Recordem que els primers contenidors es van col·locar el 2 de juny. La taxa de recuperació viària ha passat del 10 al 36% en menys d'un mes. Per fraccions, els envasos i l'orgànica s'han triplicat i el paper cartró s'ha duplicat. En conseqüència, s'ha reduït la fracció resta substancialment. Pel que fa al vidre, encara no es tenen dades de recollida amb el nou model. Després d'uns inicis difícils, produïts per un canvi important en els hàbits del reciclatge, els caleros i caleres han respost molt positivament i han utilitzat els contenidors correctament, tot i que encara hi ha un gran nombre d'impropis en cada fracció, és a dir, residus que van al contenidor equivocat, que de ben segur s'aniran reduint amb el temps. Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient, fa una valoració d'aquest mes i mig d'implantació.
A poc a poc la gent s'ha anat adaptant al sistema, sobretot aquí al nucli urbà, al nucli del poble. Costa ara potser una miqueta més a les urbanitzacions, però a poc a poc la gent va entrant a la dinàmica d'aquest nou sistema. Molts estan contents, d'altres no tant, però en principi se nota que hi ha un increment bastant notable i substancial al fet del reciclar i de tirar la brossa tal com toca.
Des del consistori Calero s'han realitzat diverses campanyes informatives a través de les informadores mediambientals que han anat porta per porta de la vila, repartint una guia del reciclatge i la galleda i bosses per la brossa orgànica. A més, des de l'Ajuntament es continua treballant per tal de realitzar els reajustaments necessaris a aquest nou sistema de recollida per tal de millorar el servei. Una de les darreres tasques ha estat la modificació als cablejats aèris de les companyies elèctriques per facilitar l'accés del camió de recollida a alguns carrers del municipi. D'altra banda, s'han implantat tres illes més de contenidors a la urbanització de Tres Cales per tal de donar cobertura a punts que quedaven descoberts d'aquest servei.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ara o Mollats. Es fa saber per manament de la senyoria que el segle XVI torna a la insigne ciutat de Tortosa. El renaixement com mai l'heu viscut. Més de 60 espectacles i 3.000 persones vestides d'època.
Del 22 al 25 de juliol, Festa del Renaixement de Tortosa. L'esplendor d'una ciutat. Festadelrenaixement.cat. Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars... Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ens hem d'enviar les activitats de cap de setmana i ho fem des d'Alcanar, perquè demà divendres s'inaugurarà una exposició sobre la indumentària del Montsià des de finals del segle XIX i mitjans del XX a la Casa O'Connor d'aquest municipi, organitzada pel Museu del Montsià i per l'Ajuntament d'Alcanar. Estarà formada per uns plafons que ens expliquen la vestimenta típica del pagès i que complementaran uns maniquís amb la roba que la gent del poble ha deixat dels seus iaios i que ho ha cedit per a la mateixa exposició. Elena Fibla ens explica algunes peces que hi podem veure.
Pues mira, tindrem una miqueta de tot. Em puc aconseguir des de la roba interior que es portava en aquella època, en detalls també com per exemple la butxaca, no? Aquella peça que portaven les dones baix del davantal per a guardar-se lo que tenien que portar, tipo lo bolset, no? O... Podríem comparar-ho amb aquelles rinyoneres que tenim nosaltres avui en dia, no?
Mhm.
També hem aconseguit, doncs, per exemple, calçat de l'època, espardenyes, d'aquelles autèntiques que tenen les parts dels costats obertes, inclús espardenyes de xiquet, no? Espardenyetes de crio, a part, doncs, clar, la vestimenta típica del pagès, les caldetes, la blusa, tots els complements... I, a més, pues, també hem aconseguit vestimenta de mudar, vestimenta també de gent amb més recursos, i inclús tenim vestuari de la casa del Sunyer. Tenim algun vestit que pertany a finals del segle XIX i que pertany a una de les membres de la família de la casa Sunyer. Clar, són pues, vestimentes... que llamen més l'atenció, tenim peces d'aquest tipus que pues, porten aquell polisson, no?, típic de l'època. A part, també pues, tenim una sèrie de complements com puguen ser, per exemple, los sombreros, pues, que portaven a llavors. Tenim també mocadors de cap, tenim inclús los gorrets que es ficaven per a dormir, les dones... Bueno, tenim una miqueta de tot.
L'inauguració de l'exposició, tal com diem, es farà demà divendres a les 7 de la tarda i romandrà oberta fins al 29 d'agost. Es podrà visitar els dijous i divendres de 5 a 8 de la tarda i els dissabtes i diumenges de les 11 fins a les 2. L'entrada és gratuïta mentre duri aquesta exposició temporal sobre la indumentària del Montsià i, a més, a la Casa O'Connor també es podrà visitar el Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers i la Història Contemporània d'Alcanar. I d'Alcanar a l'Ametlla de Mar, perquè el Museu de Ceràmica és un dels pares de la xarxa de Museus de Ceràmica de Catalunya. La xarxa permetrà realitzar una promoció conjunta dels museus catalans de ceràmica, l'intercanvi d'exposicions i la distribució equitativa de recursos. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
El passat divendres 16 de juliol, el Museu de Ceràmica de l'Ametlla de Mar, el Museu de Ceràmica de Barcelona, el Terracota Museu de Terrissa i Ceràmica Industrial de la Bisbal, el Museu del Càntir d'Argentona i el Museu d'Esplugues de Llobregat, el Can Tintorer Museu de Ceràmica a la Rajoleta, van signar el conveni de creació de la xarxa de museus de ceràmica. Aquest acord de col·laboració garantirà, d'una banda, la promoció conjunta d'aquests museus de ceràmica catalans. De fet, ja s'està preparant una web i al setembre els museus ja comptaran amb tríptics on es trobarà la informació conjunta. També amb aquest acord es realitzaran intercanvis d'exposicions que ampliaran i enriquiran l'oferta dels museus. D'altra banda, el conveni garantirà una distribució equitativa dels recursos que la Generalitat atorgarà a diputacions, consells comarcals i consistoris per tal que arribin als diferents museus d'aquesta xarxa territorial. Aquest conveni arriba gràcies al nou pla de museus que va realitzar el Departament de Cultura i Comunicació de la Generalitat el 2008, que va crear un nou marc favorable, i al treball i constància dels museus en fer realitat aquest projecte. Ens ho explica Emili Torné, director del Museu de Ceràmica de l'Ametlla de Mar.
Al principi del 2008, ens vam posar al cap de formar aquesta xarxa de museus, començant amb els 5 museus enregistrats a Patrimoni de la Generalitat, perquè establir programes de col·laboració, d'exposicions, i això ja han sortit bastantes de xarxes degut a aquest nou pla de museus, com la xarxa de la Costa Brava, la xarxa dels museus marítims. Aquesta, la nostra, és l'última i té una particularitat especial, que és han xarxat tots els museus i totes les col·leccions on hi ha aquest patrimoni material de la ceràmica.
Per altra banda, recordem que actualment el Museu de Ceràmica de l'Ametlla de Mar compta amb una exposició de ceràmica feta per dones, on es troben peces d'Espanya, Portugal i el Marroc. L'exposició es pot visitar fins al setembre, de dilluns a diumenge al matí, de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda. També a l'exposició Turisme i Cultura de la Sala de la Societat es poden trobar peces d'arreu de la península Ibèrica vinculades a l'ús de l'oli del Museu de l'Ametlla de Mar. Es podran visitar fins al 29 d'agost de 6:30 a 9:30 de la nit.
A Deltebre continua un dels festivals d'estiu més originals, el Boesia. Lluïsa Bertomeu ens explica el programa per aquest cap de setmana.
La cinquena edició de la Boesia, organitzada per l'Àrea de Cultura Deltebre i l'Associació Cultural Ravera de Bouetes, arriba a l'Equador del seu programa amb el concert aquest dissabte de Vivian Amarante, una cantant brasilera que presentarà el seu darrer disc Construindo amb temes propis i clares referències als ritmes del Brasil, com la bossa nova, el reggae i l'esca, tal com explica l'organitzador de la Boesia, Miguel Ángel Marín.
La Vivian Amarante és una artista brasileña que viu a Tarragona i que jo crec que sorprendrà a la gent. És una llàstima que no sigui més coneguda encara, però jo crec que ho serà perquè és una artista molt molt, molt bona, una música molt fresca i bonica. Jo diria a la gent que són propostes que segur que no els deixaran indiferents i que s'animen a tastar-ho, no? Que segur que els agradarà.
El concert de Vivian Amarante començarà a les 11 de la nit a la plaça Mossèn Gabriel Zapater del carrer Major. Com sempre, el festival d'estiu, entrada gratuïta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ara o Yats, es fa saber per manament de la senyoria que el segle XVI torna a la insigne ciutat de Tortosa. El renaixement com mai l'heu viscut. Més de 60 espectacles i 3.000 persones vestides d'època.
Del 22 al 25 de juliol, Festa del Renaixement de Tortosa. L'esplendor d'una ciutat. Festadelrenaixement.cat. Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
Divendres 23 de juliol a l'Estadi Municipal de la Devesa i en festes majors de Sant Carles de la Ràpita, Ràpita Rock. Amb Obús, Malos Vicios i Escupiendo Ira en concert. Nit jove, la nit de rock per al primer dia de festes majors de Sant Carles de la Ràpita. A partir de les 12 de la nit, Ràpita Rock.
La quinzena edició de la Festa del Renaixement de Tortosa farà tornar des d'avui fins al diumenge a la ciutat aquells espectacles emblemàtics que més han seduït a la gent en les edicions anteriors. És l'homenatge que l'organització ha decidit fer a aquells grups que han participat en una o més ocasions d'aquesta celebració que enguany arriba ja als 15 anys d'història. Tot i que en aquesta edició es recuperaran espais emblemàtics com la renovada plaça de l'absis de la catedral, les obres del carrer del Vall, accés principal del trànsit rodat al nucli antic, obligaran a canviar l'ubicació d'algunes tavernes de la ruta de la Saboga. Amb tot, també s'ha treballat per consolidar i allargar la festa per tot el nucli històric, centrant al barri de Remolins molts dels actes de la celebració. També la fortificació de les avançades de Sant Joan es manté, com la zona lúdica amb tavernes i els espectacles de la taverna d'Enrico, de Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. I el mercat d'època se situarà a la plaça dels Dolors i pels carrers de Santa Anna, plaça de la Immaculada, carrer Major de Remolins, fins la Torreta. La gran desfilada es manté el diumenge com a acte fi de festa i seguirà acabant a la plaça de l'Ajuntament, que permet més capacitat de públic, mentre que per al dissabte la nit es reserva la mostra d'armes dels Trust de defensa de la ciutat amb voluntat de consolidar aquest espectacle. Un altre dels espectacles destacats del programa és la competició entre el grup d'abanderats italians d'Arezzo i la del grup d'abanderats tortosí de la Festa del Renaixement, que es farà demà divendres. Així com l'aposta per integrar l'espai dels Jardins del Príncep a la festa, on es farà un renovat espectacle d'escacs vivent. Domingo Tomàs ens avançava alguns dels espectacles que a partir d'avui es podran disfrutar a la Festa del Renaixement de Tortosa.
Els 15 anys de la festa hem intentat fer una selecció de lo bo i millor de determinats espectacles de carrer i així de manera llistada podríem tindre les gàrgoles, la companyia Entre H amb l'espectacle dels Oroboros, la taverna d'Enrico, el Molt soroll per res, una formació que surt d'una formació musical extraordinària que era la formació Intaverna i que ara es presenten amb el nom d'El Libi, el retorn dels abanderats que van vindre per primera vegada a la Festa del Renaixement, els abanderats d'Arezzo, també tindríem la recuperació de l'essència del que era el viatge històric fantàstic amb el Camí de les Ànimes produït pels propis actors voluntaris de la festa, el campament de l'Epui, que va vindre també per primera vegada a la ciutat de Tortosa, i dins de tot este conjunt de grups, pues bé, alguna història d'estes que ens hem permès recrear una espècie de competició d'abanderats encoberta, sense arribar a un nivell de competició, però sí que a un alt nivell d'exhibició, donada la qualitat que han agafat ja les formacions d'aquí de casa nostra i, evidentment, l'excel·lent nivell que porten els abanderats d'Itàlia.
Pel que fa als espectacles de pagament, l'aforament és limitat. El preu oscil·la entre els 5 i els 11 euros. Com a novetat d'enguany, la festa comptarà amb un espectacle de l'anomenada Comèdia de l'Arte de la companyia catalano-italiana Comediais Don Giovanni.
Cada dia, per estar al dia... L'informatiu de Mute.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars... Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps canvia, avui s'espera una jornada més inestable i també amb baixada. Les temperatures a l'interior del Pirineu serà molt lleugera la baixada. A la costa anem per pams, de moment aquest matí ruixats a l'interior, sobretot cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, ruixats concentrats bàsicament al terç oest, i a partir del migdia durant la tarda s'escamparan per la resta del territori. Arribaran a les comarques del prelitoral, també alguns cap a la costa Daurada, i en menor mesura si arriba algun ruixat cap a la costa central. Difícilment arribaran cap a la costa Brava. Alguns ruixats poden ser en forma de tempesta, en acompanyats de tempesta, amb calamarsa, i alguns poden ser intensos. En aquest sentit, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Els ruixats, en principi, més intensos, els ubiquem cap a l'interior de Barcelona, nord de Tarragona, també comarques com el Solsonès, Urgell, Segarra, i cap al sector del Pirineu i Prepirineu, sobretot de Lleida. Com dèiem, temperatures més baixes, especialment al Pirineu, també a l'interior baixen, a la costa la baixada serà molt lleugera, farà aixafogó, per demà ruixats residuals amb el pas de les hores a les comarques del nord-est, baixa una mica més la temperatura diurna, una miqueta, la calor serà molt més suportable que els últims dies, ja estarà millor, hi haurà més confort, i a la costa seguirà fent aixafogó, excepte alguns sectors, per exemple, al nord de l'Empordà, on entrarà vent sec de tramuntana, baixarà la humitat, i la nit de divendres a dissabte a la costa si estarà millor, l'aixafogó baixarà. Per cada setmana, tranquil·litat en principi.
D'aquesta manera, amb la informació meteorològica i amb aquesta treva d'avui, posem el punt i final a l'informatiu de Mute. Tornarem demà divendres, segurament amb moltes activitats de cap de setmana i d'altres continguts. Fins llavors.